¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado FEINAMCOR, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. FEINAMCOR, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del camp a taula. La Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat ha impulsat l'elaboració i aprovació del Pla d'Acció contra l'ús il·legal del verí en espècies animals a Catalunya, que serà presentat properament. L'objectiu prioritari d'aquest pla és garantir l'alta biodiversitat del nostre territori a conservar, amb espècies tan sensibles a la presència del verí com el trencalòs, el voltor negre, l'ós o el llop, i que estan protegides per normativa tant comunitària com estatal i catalana. La majoria de les espècies afectades per verí a Catalunya són gossos, guineus i gats. Això, el que evidencia, és l'origen cinegètic del verí, al ser aquestes les espècies que s'assenyalen com depredadores de les peces de casa menor, com per exemple la perdiu i el conill, principalment. L'època de major incidència del verí coincideix amb els períodes de veda, de reproducció de les espècies cinegètiques i amb les repoblacions de les espècies cinegètiques. És a dir, l'època que estem ara, els mesos de primavera, i també els compresos entre octubre i gener. Des del camp a taula aprovem mesures d'aquest tipus, ja que les pràctiques il·legals, siguin quines siguin, han de ser rebutjades per tota la societat. I en aquest cas, que afecta la conservació i la fauna, encara més. I ho defensem, com també ho hem fet amb els boscos i les pràctiques no adequades que a vegades es fan en ells.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Del 31 de març fins al 3 d'abril s'ha dut a terme al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona la Fira Alimentària 2014. Aprofitant la seva celebració i la destacada presència d'empreses catalanes sota el paraigües de Prodeca, promotora d'exportacions catalanes, hem parlat amb el seu conseller delegat, Jordi Bord. Bon dia, senyor Bord, i gràcies per haver-nos atès, ja que té un munt d'activitats i trobades durant tot el certamen. Inclús l'he vist allò anar amb el conseller a correcuita ni saludar, gairebé.
Bon dia, bon dia. Sí, la veritat és que estan sent uns dies de molta activitat. Intentem saludar, per això, però a vegades passem tan ràpid que ens costa. Però sí que és veritat que en el marc d'alimentària tenim una agenda que el que hem de fer precisament com a govern de la Generalitat és donar suport al teixit empresarial agroalimentari, molestar-los a poc, però si més no donar-los i mostrar-los el recolzament, i quan dic molestar-los és perquè per sort l'activitat que estan tenint els expositors és molt alta.
Abans de res, per explicar, per entrar en context, podria explicar una mica als nostres oients què és Prodeca?
Sí, Prodeca és la promotora d'exportacions agroalimentàries catalanes, que és una empresa pública que depèn directament del conseller i, per tant, del Departament d'Agricultura. És un instrument, nosaltres en diem que és un instrument pel sector agroalimentari català per ajudar, sobretot a parlar del que tant avui en dia es posa en boca de tothom, que és la internacionalització, doncs, ajudem a entendre què és això de la internacionalització mitjançant l'assessorament, la planificació i l'organització, com els casos d'avui, de fires a nivell internacional. Aquesta succeeix aquí a casa nostra, però és un caire internacional, no ens hem d'enganyar, és de les principals fires agroalimentàries subsectorials, per dir-ho així, del món, jo m'atreveixo a dir del món, amb una organització excel·lent, i en aquest sentit Prodec el que fa és facilitar a aquelles empreses que des d'un punt de vista pressupostari, estratègic o per volum moltes vegades doncs no poden anar soles, doncs agrupar-les sota el paraigües de Catalunya conjuntament per fer un claus en mà, podríem dir, de la seva participació a una fira de caire internacional. Arribar i només haver de posar el seu producte, no preocupar-se ni del muntatge, ni de la instal·lació, ni de quina imatge han de fer, ni de quina inclús promoció han de fer, sinó que preocupar-se del que és allò que és important per ells, que és portar el seu producte, que estigui ben exposat i que tingui la millor ubicació possible dintre del que és una fira d'aquest tamany i d'aquest volum.
Parlava d'això com una de les tasques importants és organitzar aquesta participació de les empreses catalanes. Com es fa aquest treball? Perquè les empreses contacten amb vostès, vostès contacten amb elles, vull dir, durant l'any ja hi ha un... Cabre, són molts subsectors, per entendre'ns, i hi ha, bueno, per exemple, he vist aquí a Alimentària, sí, que hi ha pues, diferents estants de Prodec, esteu ubicats a diferents... Sí, o sigui, que hi ha molta organització, i a part hi ha empreses que potser van sota el paraigües però que també us demanen ajut una mica, no? Una mica, tot aquest treball com es fa, no?
La veritat que això és una maquinària sense aturador des de 365 dies a l'any, podríem dir, no? La nostra planificació de fires internacionals és anual. Al voltant del mes d'abril-maig començarem a planificar i tancar ja la participació de totes les fires de l'any 2015. I, de fet, cada fira que acabem, venim d'una fira a Alemanya, tot just el darrer dia ja vam tancar les dates i més o menys el metratge per l'any següent. El que fem és, amb aquesta planificació tan llarga, o amb el cas d'Alimentària, que a més es fa cada dos anys, que té una planificació una mica més extensa, és comunicar a tota la base de dades d'empreses agroalimentàries catalanes la nostra participació. En aquest cas, aquest any, nosaltres incrementem el número d'empreses respecte a l'edició del 2012, amb una presència més a un pavelló més dels pavellons que tenim. Estem a 5 pavellons presents com a Catalunya, com el paraigües del Departament d'Agricultura, i el que fem és comunicar la nostra participació amb els condicionants que té, de metratges, diferents opcions, preus i de més, i les empreses ens van, la veritat, responent ràpidament, inclús abans d'enviar ja ens diuen, bueno, aquest any què, Alimentària, no? I llavors nosaltres, amb aquesta retroalimentació de la nostra comunicació i les respostes de les empreses, anem configurant el metratge que finalment acabarem portant, no?
Perquè també el que he vist, aviam, per dir-ho d'una manera, és hi ha com una certa competència, no? Competència, aviam, amb altres comunitats autònomes, perquè això que estem dient dels 5 pavellons i d'això, quan vas i vas buscant, per tal que vas veient Catalunya, també vas veient, sobretot, pues, Castilla-La Mancha, Navarra... Quan dic competència vull dir, aviam, amb el bon sentit, no? Vull dir que també totes aquestes comunitats autònomes també veig que lluiten per aquesta internacionalització que parlàvem i tot això, no?
És evident que nosaltres estem fent una imatge importantíssima en aquest sentit de Catalunya i del teixit agroalimentari català, però que la resta de comunitats autònomes també aposten per aquesta internacionalització. Nosaltres, les nostres palanques, que segurament també, si parléssiu amb algú de Castella o d'Extremadura o d'on fos, també són palanques seves, però les nostres, en aquest sentit, són d'una qualitat agroalimentària excepcional, d'un volum d'exportacions molt important i d'un teixit a l'agroalimentari català reconegut internacionalment com motor, no? I competim, si vols, sí, és veritat, competim, perquè en definitiva doncs estem compartint un espai en comú que doncs el decorem i li donem una imatge personalitzada al màxim possible en el cas de Catalunya, però és veritat que que aquesta competència jo crec que és sana, perquè el que ens fa és també donar una sensació de volum i a la vegada també donar un fet comparatiu per aquell comprador que ens ve de fora, que pugui conèixer de primera mà i ubicar-se, sobretot jo crec que és molt important ubicar-se de quin territori està coneguent en aquell moment a través de les empreses que estan sota el paraigua d'aquestes marques, que en definitiva són, jo crec que són punts d'informació, que sota d'aquest punt d'informació el que hi ha és la importància que són les empreses que estan dintre d'aquest pavelló, no?
I com a departament, què suposa que hi hagi tanta empresa catalana present en un... Evidentment es fa a Barcelona, però vull dir que en un certamen com aquest, d'aquesta dimensió, estem parlant de, que està situada en el top 3 de fires a nivell mundial dins del seu sector. Suposo que és una satisfacció, no solament les que estan sota el vostre paraigua, sinó el veure tanta empresa de Catalunya, no?
Sí. És gratificant, és demostra una vegada més que el teixit agroalimentari català és molt important. Incrementar la participació no només sota el paraigües del Departament d'Agricultura, que hem incrementat a 162 empreses, sinó el fet de veure moltes empreses catalanes que per si soles venen, demostra que en aquests moments el sector alimentari és un sector que malauradament la crisi, no? Però sí que és veritat que és un sector que està dinàmic, és innova i per tant està creixent i fa que en fires d'aquest nivell, en aquest top 3, que jo en algunes coses la poso en el top 2 i en algunes amb el líder, no? Però és veritat que compartim, en el conjunt estem entre les 3 millors fires agroalimentàries del món, doncs és una satisfacció molt gran. I el que ens posa és el repte a l'administració de continuar fent aquest esforç d'acompanyament i d'ajuda en aquest sector. Vull dir, al final nosaltres el que volem és que aquest sector funcioni millor si cal, i la nostra tasca és fer que funcioni millor aportant la nostra feina, el nostre esforç i sobretot la nostra ajuda en la mesura de lo possible, perquè allò que es demostra amb número d'empreses també s'acabi traduint en volum de negoci per elles mateixes, no? I la veritat és que estem molt contents i molt satisfets, i el propi conseller ho està gaudint amb estant-hi present des d'apertura fins al tancament als 4 dies, doncs, perquè doncs, veu que és un sector que ja estem convençuts que és molt important a Catalunya, però que el que estem veient és que a més té un retorn molt gran.
A part d'aquesta exposició d'aquestes empreses dins el paraigües de Prodeca, fan com tastos, bueno, en el cas dels vins, sí. També fan degustacions, sí. I també hi ha un altre apartat dins la fira, que és el del que hi ha els cuiners, els millors cuiners, o sigui, que aquest any ho han incorporat com amb unes exhibicions i tot això. Clar, hi ha un potencial, o sigui, a part d'això, de mostrar també el que són els nostres productes, no? O sigui, es veu molt públic, jo he vist, potser també, com que són espais molt, molt limitats, però que hi ha molt interès internacional pel producte català, no? De veure'l, provar-lo...
Sens dubte, nosaltres portem més d'una trentena d'activitats en el show cooking, que a més hem primat més metratge per a empresa cap al propi show cooking, però també amb aquest tamany de show cooking que s'ha fet de demostracions culinàries dels productes agroalimentaris, hem apropat, hem fet presentacions de molta proximitat. En el cas dels vins, també amb més d'una cinquantena d'activitats, vam haver de fer una segona sala de tast dintre el metratge i la construcció, perquè la demanda que teníem per part dels cellers d'efectivitat era extrema, i totes, em consta, no les he pogut veure totes, però sí, el meu equip m'ha anat explicant el dia a dia, doncs totes estan plenes a vessar. I en el cas del Barcelona Experience, l'activitat d'aquests grans cuiners que tenim a Catalunya, al nostre país i també fora, que han vingut a fer demostracions en petit comitè, perquè a més ho han fet d'una manera que dona molta proximitat, també parla de la potència gastronòmica que tenim, no?, a casa nostra, que jo crec que aquest és el gran tret diferencial que tenim nosaltres, que és que produïm des d'aquell pagès, des d'aquell viticultor, una matèria primera de molta qualitat, la transformem i la sabem transformar amb molta qualitat, amb uns productes, amb imatge i amb prestigi i amb reconeixement, i a més després tenim ja la cirereta, no?, del pastís, que és que aquests grans cuiners que utilitzen aquests productes nostres, doncs a més són reconeguts a nivell internacional i són mediàtics i generen una expectativa espectacular. Recordo el primer dia de fira, quan nosaltres amb el conseller vam anar a saludar els cuiners que estaven a la Barcelona Experience, i semblava una mica més que els cuiners eren, no sé, l'equip de futbol del Barça, no? Que havien arribat els grans jugadors de futbol, doncs estaven arribant els grans cuiners, i generava una expectativa francament gratificant i espectacular alhora, la quantitat de gent que té ganes d'apropar, d'acostar-se i de conèixer amb aquests magnífics cuiners que tenim a casa nostra.
Precisament jo ahir vaig veure un tast de cegues, i mai millor dit, perquè ho feia a la 11, sí, sí. I per tant anava la gent tapada, i hi havia el Joan Roca, per exemple, i hi havia més gent a la taula, però quan el d'això que sents, oh, mira, el Joan Roca, d'això, vull dir que va amb la línia una mica del que estava explicant. Fem una petita pausa i tot seguit tornem.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb el conseller delegat de Prodeca, el senyor Jordi Bor, sobre alimentària i més coses que parlarem. Parlàvem de l'aposta aquesta per la internacionalització, que sempre en parla el conseller, però també hem d'explicar que tampoc oblidem els productes de proximitat, una mica, vull dir, jo crec que s'està apostant per les dues vies, no? Perquè des de la conselleria heu fet aquesta aposta també de la venda directa i tot això, ho dic per matisar, perquè estem parlant molt de la internacionalització, i després inclús hi ha empreses d'aquestes que també estan en projectes de venda de proximitat, vull dir, ho dic perquè també ho expliquem, no? Una mica això.
Sí, és veritat, ara en el marc de la fira alimentària sembla que estem, de fet projectem la internacionalització, però hi ha molta empresa de la que està vinguent a la mar d'alimentària, per ser una fira internacional, però que a la vegada succeeix aquí a casa nostra, a Catalunya, que arriba i vol arribar a través del decret de proximitat que fa un temps hem fet i hem impulsat des del Departament d'Agricultura, arribar també amb aquest comprador local que en ve molt en aquesta fira, pel producte de proximitat, per aquest producte de venda directa que ens fa possible apropar d'una manera molt ràpida i sense intermediaris, a aquest producte elaborat aquí a casa nostra, d'aquest productor petit, mitjanet, que no té encara les capacitats d'exportació, però que necessita aquest impuls, que necessita aquest reconeixement que fa possible que el comprador identifiqui un producte, doncs, no de més qualitat, sinó un producte més mimat, si vols, més pensat precisament per ser venda directa, per ser més proper en aquest consumidor final, que el que fa és posar en valor allò que es fa a la terra de casa nostra, no? I la veritat és que en tenim uns quants. Dins del marc de les 162 empreses n'hi ha una vintena que el seu percentatge d'exportació és molt petit, pràcticament zero, però que estan tenint molt volum de negoci. Posaré dos casos, sense citar-los, però dos casos que ahir ens explicaven, no? Un elaborador local dintre del decret de proximitat de venda directa que va tenir durant el dia d'ahir 29 entrevistes de nous clients que pel matí es van veure, i dels quals els 29, 14 a la tarda van tornar a passar a fer comandes. Eren gent d'aquí de Catalunya, diferents restaurants o botiga especialitzada, que va passar després a confirmar, una vegada suposo han fet el testeig de tot l'altre, doncs a confirmar comandes, no? És quasi el 50%. I un altre que ens comentava que més de 48 nou clients en dos dies de fira. Clar, això demostra una vegada més que aquests models, com és el decret de proximitat, el producte de proximitat, de venda directa, aquest petit reconeixement, si tu vols, d'aquest distintiu que el que et fa és és identificar-te com a tal, doncs posa en valor una vegada més la feina que estem duent a terme i el fet de que del caire internacional que té la fira també hi hagi una actuació en local, que moltes vegades ja ho diuen, no? Pensa en global i actua en local, doncs també serveix i ens motiva per continuar fent la tasca que fem.
Jo crec que tinc trampa perquè rebo les notes durant tot l'any que feu. Sí, doncs la presència aquesta en moltes fires internacionals que aneu, o sigui, bueno, les empreses van sota el vostre paraigües, però també feu accions comercials que a vegades venen delegacions d'altres països, de la Xina, sobretot veu estar també amb el conseller de la Xina, països emergents i tot això, i també feu aquest tipus de trobades paral·lelament a, i, o porteu gent aquí perquè es trobin, o sigui, feu una mica d'intermediaris amb els empresaris, no?
Sí, jo abans poder no he explicat a fondo ben bé el que fem, no? Però és veritat, fem tot tipus de missions comercials, missions directes, missions inverses, apropant aquests compradors internacionals, portant-los aquí a casa nostra. Faré una frase que diu el propi conseller, no? No s'estima allò que no es coneix i no es coneix allò que no es mostra. Per tant, quan nosaltres estem pel món voltant i explicant la qualitat dels nostres vins, dels nostres formatges, dels nostres embotits, del nostre sector càrnic, està molt bé, però moltes vegades es trobeix amb imatges i amb un tas, però quan nosaltres aconseguim portar aquests compradors aquí a casa nostra, aquesta venda es veu reforçada, perquè trepitgen el territori, veuen la qualitat i l'excel·lència del nostre país, la ciutat de Barcelona, que és un exponent en aquests moments a nivell mundial, la nostra manera de fer, la nostra hospitalitat, el nostre país petit, si tu vols, però que té una qualitat excepcional traduïda en una experiència que jo crec que quan tu l'has gaudit, de la mateixa manera que quan nosaltres anem a la Xina i descobrim i hem sentit a parlar, és que n'hi ha molts de xinos, no? I vas a Shanghai i te n'adones de la magnitud d'una sola ciutat amb més de 24 milions d'habitants, en aquell moment entens la dificultat que has de tenir després per vendre el teu producte, doncs quan ells venen al contrari i nosaltres portem aquests compradors aquí, doncs ells veuen també la particularitat de l'excel·lència que nosaltres transmetem, de com nosaltres mimem el nostre producte des del bon inici, com són les nostres empreses, com són les seves instal·lacions, la seva qualitat, la seva higiene, la seva sanitat, la garantia, la traçabilitat, etc., que quan ho coneixen de primera mà, home, no dic que s'acabi reduint ja en venda, però si més no es dona una sensació de qualitat excel·lent.
Ara quan parlava d'això de la Xina i del volum aquest, me'n recordo una anècdota de quan hi havia el president Pujol, quan hi havia l'eslògan aquell som 6 milions, que els xinesos van dir que volen dir amb això, perquè clar, el que dèiem aquest volum, no, del que són ells.
L'anècdota, a més, et deien, bueno, i en quin hotel estan hospedats, no? Perquè clar, hi ha barris de Shanghai que amb molt pocs edificis pràcticament estàs dient que hi ha tots els catalans, no? I és veritat, quan nosaltres diem que som 7 milions i mig, que tenim 32.000 quilòmetres quadrats, doncs això a la Xina se't queden mirant i diuen, pues mira, mitja ciutat nostra, no? És veritat que la magnitud, però això jo crec que també és un actiu, jo crec que això ens fa ser especialment diferents des d'un punt de vista qualitatiu, i per tant jo crec que hem d'aprofitar aquesta importància que tenim de fer portar la gent, de fer arribar la gent a Catalunya i que conegui el nostre país.
Ja estem acabant, però recentment Prodeca va participar en l'organització de l'Smart Fruit International Congress, que a part de parlar d'innovació es va aprofundir en el coneixement de la gestió integrada de les plagues amb principals cultius arboris de Catalunya, fruiters, cítrics, vinya, olivera. Quina valoració fa d'aquest esdeveniment? Perquè havíem de parlar precisament d'aquest esdeveniment amb vostè, però llavors precisament tenia una fira ecològica i va haver de marxar, i llavors vaig posposar aquesta pregunta, dic, quan fem l'entrevista alimentària aprofitaré per...
La veritat és que va ser l'Smart Food International Congress va ser una experiència gratament satisfactòria, amb una participació de més de 800 acreditats, que ens va permetre parlar de la seguretat alimentària dintre dels camps de lo que és l'olivera, la fruita i la vinya, amb una qualitat de ponents excepcional. Nosaltres repetirem, estem de fet ja planificant el que serà la segona edició, volem que sigui a ser possible l'any que ve. Va haver-hi per part de tots els col·laboradors i patrocinadors un interès molt alt de l'èxit que jo crec que va tenir aquest congrés internacional, i la valoració que en faig és que una vegada més, no, Catalunya en aquest sentit té la capacitat de visionar i fer coses que no estan explotades, que estan allà però que mai ningú s'havia posat a plantejar-se a explicar les seves experiències de la manera que es van fer a l'Smart Fruit, no? I en aquest sentit el Departament d'Agricultura, quan ens va encarregar la feina d'ajudar en aquesta organització, vam creure que una de les coses que ha de fer Prodeca precisament és innovar també com a empresa pública, i el resultat va ser doncs l'èxit d'aquest congrés, i que a més anunciat pel propi conseller en el propi marc ja inclús de la inauguració, doncs estem pensant en aquesta segona edició que desitjo que pugui ser molt aviat anunciada per l'any 2015.
Perquè precisament una de les coses de les empreses catalanes és aquesta aposta per la innovació i també l'emprenedoria, que és una paraula, són paraules que gairebé i noves tecnologies i tecnologies de la informació, tot això, jo crec que les empreses catalanes són capdavanteres gairebé, no?, a nivell mundial.
Jo crec que sí. Allò que moltes vegades la gent pugui utilitzar d'una manera genèrica en un discurs, no?, de dir, bueno, innovació, tecnologia, qualitat, seguretat alimentària, en el nostre cas, i aquí m'agradaria treure pit humilment, però amb representació del sector alimentari català, no el meu propi, sinó en nom del sector, hem de treure pit, perquè nosaltres, quan ho estem dient, només cal donar-se una volta per alimentària, pels pavellons de les 5 zones on està Catalunya, i mirar quines empreses i què presenten i com ho presenten, i realment és per estar-hi gratament satisfet. És un honor poder contribuir perquè aquestes empreses agroalimentàries doncs s'exposin d'aquesta manera, perquè tenim lideratge, capacitat d'innovació, emprenedoria. Aquí hi ha algunes empreses que estan començant i venen i fan una aposta dintre alimentària, que no és fàcil, perquè no ens oblidem, venir i a la vegada ser emprenedor i estar començant és un repte, perquè t'estàs exposant en un marc molt important, i n'hi ha moltes d'elles que han fet aquesta aposta i que realment estan tinguent èxit, i per tant demostra allò que em repetiré molt però que m'ho crec cada mes i amb molt d'orgull, és que el sector alimentari català és dels que porta el lideratge a Europa en molts sentits.
També és director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI. Com està el sector dels vins i caves de Catalunya en aquest moment? Ja hem parlat que l'alimentari en general està dins la crisi, l'està portant molt bé. Com està aquest dels vins i caves?
Bé, jo el sector del vi el veig com molt dinàmic, també malauradament la crisi, però és veritat que és un sector exportador amb una capacitat d'exportació. Aquells que ja fa uns anys van apostar per l'exportació i per la internacionalització dels nostres vins, doncs en aquests moments, salvant la distància de la crisi, el que ens ha fet fer la crisi, doncs estan tirant endavant. El volum d'exportacions de vi català creix a més no només en volum, sinó que el que és més important, en valor. Això vol dir que el preu mig de les ampolles que nosaltres exportem està augmentant, i jo crec que en aquest sentit s'ha de felicitar el sector vitivinícola català, perquè aquella aposta de fa molts anys per moltes empreses doncs ens ha fet possible estar presents en moltes parts del món. A més, tenim un reconeixement internacional des de la crítica i des de la prescripció internacional, que té sempre el zoom posat en alguna de les zones vitivinícoles catalanes, i que recentment, a més, en l'amplitud de les 11 DOs, doncs han tingut reconeixements diferents vins d'aquestes 11 DOs a nivell internacional. Amb la qual cosa, una vegada més, en honor del sector vitivinícola català i com a director general de l'INCAVI, evidentment, trec pit pel meu sector, en el qual jo tinc que fer humilment la meva feina i ajudar-lo al màxim possible, per dir que el sector vitivinícola català, evidentment, és un dels sectors importants del sector agroalimentari. El vi és un aliment, amb moderació, sempre, però és un aliment, i per tant el que hem de fer és facilitar que aquest èxit sigui un èxit constant al llarg del temps, i com no felicitar que aquells que en el seu moment han cregut per l'exportació i la internacionalització ara també estan veient els seus fruits. No ens enganyem, el metratge més gran que portem alimentària amb empreses dintre el paraigües de Prodeca, INCAVI del departament, és en el sector vitivinícola, perquè és el sector que més està en aquests moments exportant i tirant endavant, juntament amb el sector càrnic. Evidentment que el sector càrnic és molt important i és molt gran, el sector càrnic, però el sector del vi està demostrant que té una agilitat i una força i un moment dolç dintre d'aquestes dificultats de crisi que no voldríem que s'allarguessin molt més.
Malauradament, en ràdio tenim l'espai molt limitat.
I vostè, la seva agenda també, amb la qual cosa coincidim. Agraïm molt que a Jordi Borg que ens hagi explicat què és el que fa Prodeca. Hem aprofitat també per parlar de més coses, però sempre queden, o sigui que aviam si aquí mig any o d'això podem tornar a parlar i explicar totes aquestes coses que s'estan fent des de l'administració, que moltes vegades es desconeixen, perquè, bueno, de l'administració, que aquest suport, perquè moltes vegades no tot està en donar un suport econòmic, sinó que a vegades també està en mecanismes perquè les empreses puguin arribar a llocs on el que parlàvem, aquestes petites empreses, seria impensable fa uns anys que potser poguessin estar a un saló com Alimentària, no?
Sí, de veritat, s'ha d'agrair també als mitjans de comunicació com el teu que el que feu, la vostra feina, doncs ens ajuda una mica a poder explicar això i que ens ajudi una mica també a entendre quina part de l'administració fa una feina més tècnica, més de suport i que no només focalitzada en la subvenció, sinó que també amb l'ajut, amb l'esforç d'un equip humà que hi ha al darrere de Prodeca i d'Incavi del departament, que estem treballant perquè això succeeixi. S'ha d'agrair doncs que en fem difusió, perquè això anirà bé per tots, pel sector agroalimentari, pel sector del consumidor final, per la gent del carrer i per nosaltres, doncs, poder explicar allò que fem amb molt d'honor i amb molta il·lusió també.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
A Ràdio Estel, al bulevard de la cançó francesa, amb Enric Cusí.
Que matem cada dissabte de 2 a 3 de la tarda i repetim els diumenges de 9 a 10 de la nit i, per descomptat, permanentment via internet a radioestel.cat.
A bicicleta.
A Hipercor revisant contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens sèpia neta per 7,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda, sèpia neta per 7,95 euros al quilo.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 1 d'abril a 225 euros per tona, baixa 2 euros. El blat de moro francès a 202 euros per tona es manté. L'alfals granulat a 160 euros per tona repeteix. La colza d'importació, 314 euros per tona, disminueix 1 euro. I la garrofa, a 185 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,30 euros al quilo, repeteix el preu, i el groc viu sobre granja a 1,16 euros al quilo, puja 6 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,14 euros al quilo, es manté, i el groc canal a 1,75 euros al quilo, augmenta 8 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint tots dos en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a 0,98 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,78 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,73 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros. Totes les cotitzacions baixen 2 cèntims respecte la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,90 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,50 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,65 euros al quilo per canal. Tots els preus pugen 20 cèntims, mentre que el cabrit ha marcat 10,90 euros, per tant es manté.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha anunciat durant el Congrés de la Dieta Mediterrània en el marc d'alimentària, la creació d'un observatori internacional de la dieta mediterrània. Aquesta proposta es desenvoluparà durant els propers mesos. A SAGA, l'Associació Agrària de Joves Agricultors, i ANFAR, l'Associació Femenina del Medi Rural, han organitzat al Centre de Recursos Agraris Can Ribes de les Franqueses del Vallès una jornada d'homenatge a les dones del sector agrícola i ramader. L'acte ha comptat amb 150 persones vingudes d'arreu de Catalunya i ha estat clausurat pel conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig. Per parlar una mica més en profunditat d'aquest acte, conversem amb Cristina Clavell, que és la presidenta d'ANFAR. Hola, bon dia, Cristina.
Hola, bon dia.
Per què van decidir fer aquest homenatge? I, a més, vostè va valorar la inauguració d'exposició de les dones empresàries i artistes.
Doncs la vam fer perquè aquest mes se celebrava el Dia Mundial de la Dona Treballadora i sempre s'han homenatjat les dones treballadores, les dones del camp també se n'han fet homenatge, però no havíem homenatjat mai les dones que són artistes, artesanes i empresàries així tan concretament. Aleshores, doncs, vam creure que era un molt bon moment per fer-ho, ja que estem acabant un camp de primera transició molt favorable i ara doncs, ens encarem a una altra època. I era bàsicament aquest el sentit, doncs, que gràcies a totes aquestes dones, empresàries, artistes i emprenedores, doncs, avui estem on estem.
A l'acte va ser present la Marta Ferrusola, empresària i dona de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a més de presidenta d'Honor d'ANFAR, i la ninotaire Pilarín Vallès. Són dos exemples, suposo, de dones emprenedores i innovadores, no?
I tant, o sigui, són les màximes representants d'aquestes dones que, com bé has dit, que són empresàries i innovadores. Vull dir, en el seu moment, doncs, van ser pioneres en donar la cara, doncs, que elles eren empresàries d'elles mateixes, vull dir, no eren esclaves, com va ser en el seu moment, del seu amo. No, són dues dones que no es van tancar mai a casa seva, sempre doncs, van tenir la seva feina i van ser molt independents. Sí, són un referent per totes nosaltres.
Una cosa que em va sobtar és que el conseller Puig va ressaltar la visió intuïtiva que teniu les dones i que aquesta era necessària per a moltes preses de decisió. Què sembla aquesta opinió?
Bé, doncs em sembla bastant encertada, perquè és cert doncs, que homes i dones són diferents, vull dir, això es pot veure a cop d'ull, i doncs els valors normalment que tenim són una mica diferents, vull dir, i ens hem de complementar. Homes i dones tenen poder un caràcter doncs, més valent, més de tirar endavant, i les dones doncs, tenim un caràcter més d'anar fent les coses a poc a poc i anar assentant. Vull dir, som complementaris. Això també doncs, ho va recalcar el conseller. Vull dir que hem de ser equip entre tots.
Agraïm a Cristina Clavell, presidenta d'ANFAR, que ens hagi pogut parlar de la jornada d'homenatge que s'ha fet a les dones del sector agrícola i ramader de Catalunya.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quin plat ens portes aquesta setmana?
Mira, Isidre, un xai al xilindron.
Sona bé, això.
T'explico. L'Helena Santos, que és qui ens facilita el plat cada setmana, ha estat buscant una mica d'informació sobre el xilindron i solament ha trobat referències en un llibre de l'any 63, de l'any 1963,
bon any,
de cuina navarresa, on es diu que és una salsa originària de Navarra, La Rioja i Aragó. Què, com et quedes?
No, clar, quan parlaves de l'any, com que és com vaig néixer
clar,
jo,
ja vaig dir suposat,
que era una bona anyada.
Una bona collita, la del 63, Isidre.
Quins ingredients necessitarem per a quatre persones?
Mira, nosaltres hem pensat que, bé, l'Helena Santos, aquí li agraïm que cada setmana doncs, ens prepari el plat del camp a la taula, ens ha preparat aquesta llista d'ingredients per a quatre persones. Un quilo d'espatlles de xai o corder, dos nyores, dues cebes ben grosses, vuit dents d'alls, dos pebrots verds, tres patates, una mica de vi blanc, una mica de brou, oli, pebre vermell, un bitxo, tot i que això és opcional, sal i una mica de farina.
I ara com ho elaborem tot això?
Primer de tot posem els pebrots secs o nyores en remull amb l'aigua. Passem el xai per farina i l'anem fregint en una paella amb oli. En una cassola de ferro posem oli i sofregim les cebes. Després es posen els alls tallats a llesques i els pebrots a trossets. Quan està la seva rossa, posem el pebre vermell, el bitxo, el xai i el vi blanc. Deixem evaporar l'alcohol i afegim el brou i salpebrem. Tallem les patates i les fregim en una paella amb oli. Les escorrem i les reservem. Quan el xai està ben tendre, afegirem les nyores que teníem amb remull, us en recordeu? Tot seguit, el que fem és posar les patates i anem remenant la cassola amb moviments sempre molt suaus. Si el deixeu reposar una mica, és més bo. I ja està.
Sí, sembla d'aquells plats que l'endemà encara són més bons.
Exacte, d'aquells que els guardes i encara...
Si el fas cap al vespre i d'això...
Això sí, el bitxo és només per la gent atrevida, eh?
Jo sóc un covard.
Què? Tu no et va el bitxo, eh?
Sóc un covard.
Bueno, ja sabeu, eh? Que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb tots els nostres oients, el podeu enviar a la web del camp a taula@radiostel.cat.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. El producte.
En aquesta secció, que cada setmana oferim amb la col·laboració de Mercabarna, ens posem en contacte amb el mercat central del peix i el central de fruites i hortalisses per saber quina és la tendència i quins els productes més comercialitzats. En primer lloc, conversem amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar als nostres oients en peix fresc i quina és la procedència?
Mira, aquesta primera setmana d'abril destaquem dins del curs de peix blanc la bona oferta a bon preu de bacallà, tant de Dinamarca com de Noruega, el llucet aproximadament d'un quilo, la peça capturat amb aigües del litoral català i del País Valencià, el llangado també d'origen francès i holandès i finalment la maira i el moll, tots dos del nostre litoral català. Per tant, en general podríem dir que el mercat ha presentat una bona oferta de peix blanc en general. De peix blau, ressaltar també el bonito de Galícia i de Catalunya, el seitó de tres principals orígens que solen abastir el mercat, que són França, Itàlia i el nostre litoral català, i també així com el barat principalment de la cornisa cantàbrica. Com a curiositat, si vols, podíem fer una mica de distinció del peix blau i del peix blanc, així pel consumidor habitual que va al mercat, allò d'anar al mercat i dir és peix blau o peix blanc. Pues una característica que podíem fer així molt ràpida per diferenciar-lo és la forma que té la cua. El peix blau, vaja, la gran majoria, sempre hi ha excepcions, no? Però la gran majoria la té en forma de V baixa, en forma de V, que diríem, en contra del peix blanc, que no té aquesta forma. No? És una característica molt principal dels peixos molt, molt migratoris.
Pues és molt curiós, però veus, és una cosa que no...
Sí, normalment allò...
Potser no...
Vaja, el 99% dels peixos blaus, si el veus, té la cua en forma de V, és molt característica, no? En forma de V baixa.
A part, quan arribes a certa edat, això que parlem del peix blau o peix blanc, comences a... Això va bé, aquest peix va bé pel colesterol, aquest no va bé per... O sigui, que a part... A part d'aquestes diferències d'això, però bueno, això ja seria una cosa més...
Sí, això ja cadascú... jo crec que si ho fas amb mesura tant un com l'altre, no crec que n'hi hagi cap problema, no? Sempre els excessos porten llavors els problemes. El peix blanc habitualment és, doncs, bueno, per la gent més gran, doncs, com que té menys greix, doncs és més beneficiós en plan de quantitat, eh? Perquè el peix blau, doncs, té més omega 3, que també va bé. Però vull dir, cada un té unes característiques que poden anar bé per la gent gran, també. Bueno,
el que avui parlàvem, centràvem, era amb aquesta forma de la cua, eh?
Sí,
que diferenciava
una
un de l'altre.
Que és una característica molt, molt típica. A part, ja, bueno, que, si el pots tocar, de seguida veuries que la majoria també del peix blau no té escata, no? I el peix blanc, la majoria, també n'hi ha peixos que no... Però, bueno, parlo en plan general, en plan d'una característica típica de poder distingir-los a un cop de vista.
I quan el marís fresc?
Bueno, el marís fresc, el cargol punxent d'Itàlia, l'escamarlà de les Illes Britàniques i França, algú també d'aquí de la costa nostra, han estat els crustacis que destacarien per aquesta setmana.
Doncs el que m'agrada molt, quan parlem cada setmana i d'això, és veure, poder explicar als nostres oients la varietat d'on ve, a part de molt peix ve de les nostres costes, evidentment, però la varietat de procedències, no?
Que sí,
per
en
això
aquest cas...
Estem, clar, és que estem parlant amb el mercat central del peix, vull dir, que no estem parlant amb que hi ha, que aquí rebeu de tot el món, però realment es reflecteix aquesta procedència d'indrets tan diferents, no?
Sí, és allò que em vas comentar també, de que, bueno, doncs... a l'estar en un mercat central, quan bueno, n'hi ha menys oferta de producte nacional, doncs ve més d'importació. Si normalment n'hi ha menys d'importació, doncs sempre tenim el nacional. Llavors, i quan, bueno, llavors, quan no falla ningú dels dos, perquè és raro que fallin els dos, pràcticament. Et podria dir que no ho he viscut mai en 26 anys que porto aquí. I, doncs... bueno, és la gran avantatge que tenim nosaltres, no? La varietat i la qualitat. Doncs, que tenim aquí al Mercat Central.
Gràcies, Jordi. Tornem a parlar la propera setmana per saber els productes del mar més comercialitzats i d'on provenen, i també, doncs, ja poder avançar algun peix de cara a Setmana Santa.
Molt bé, doncs, fins la setmana que ve, Isidre.
Ara contactem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia, Isidre. Què tal?
Quines són les fruites que més estan entrant?
Bueno, aquesta setmana han tingut una miqueta de davallada amb el maduixot. A part que entre les normals, ha fet un mal temps per la zona d'Andalusia i amb el maduixot, doncs, bueno, no entra el que hauria d'entrar per aquesta època de l'any.
Ara que ens està mal acostumant?
Sí, a més que són molt bons, però bueno, nosaltres sempre depenem de dalt i si hi fa mal temps, doncs tot això es capgira. I en el cas del maduixot aquesta setmana, doncs, ve una mica més fluixet.
I pel que fa a les hortalisses, em sembla que m'has comentat que volies parlar d'alguna més especial.
Sí, volia parlar més de l'esparra, que és una hortalissa. Jo he quedat molt sorprès de la quantitat de coses que ens aporta el cos. I la realitat és que, bueno, val la pena, bueno, parlar d'aquesta hortalissa tan senzilleta i, a més, està molt bona. Doncs parlem d'aquesta de l'espàrrec.
Que l'espàrrec, estem parlant del verd, per entendre's.
Sí, bueno, de tots dos, perquè tots dos. És el mateix, l'únic que és la forma de conrear-los de diferent. Totes les plantes, quan els hi toca el sol, per aquest tema de la clorofila i tal, es tornen de color verd. L'espàrrec blanc és el mateix, l'únic que està ensorrat, no li toca el sol, està tapat amb la terra. És com passava amb els calçots, no sé, que fa un temps que vam parlar d'ells, que els tapaven en terra, doncs amb el tema de l'espàrrec és el mateix. Es queda tapat en terra, està sota terra, no li toca el sol i per això és blanc.
Llavors, doncs, això que parlaves de les propietats...
Sí, mira, saps què passa? L'espàrrec bàsicament ve de Granada. Aquí ens ve molt de Granada, però fa uns dies va haver una glaçada per aquella zona, fa uns 15 dies aproximadament, i bueno, doncs ja no ens arriben de Granada, tenim que esperar una miqueta. Ara ens arriben de costat de Màlaga, que tenen un clima més suau. També ens arriben molt, de molt lluny, i molt bons del Perú. De Sud-amèrica, ens arriben uns espàrrecs realment bons. I, bueno, i lògicament, de Navarra i de la zona del Baix Llobregat. Ens arriben uns espàrrecs també, sobretot del Baix Llobregat, són blancs molt macos.
Molt bé.
I ara, si vols, doncs parlem una miqueta d'alguna qualitat que té, una de les moltes qualitats que té.
Sí, expliquem-ho així ràpidament, perquè anem, com sempre,
sí, sempre anem una miqueta
malament de temps.
Doncs mira, explicaré dues cosetes i així anirem una mica ràpid. Té l'àcid fòlic, que el que fa és crear cèl·lules noves pel cos, vull dir, això és molt, molt bo, perquè junt amb el ferro, que crea glòbulos vermells, doncs, bueno, d'aquesta manera el cos doncs, està... Com més jove, per entendre's, no? Es rejuvenece, per entendre's. I, a més, preveu la caiguda del cabell, però per preveure-la es tenia que menjar cru. Llavors, cru, menjar-lo és una mica desagradable i el que es fa és que es ratlla, molt finet, i es posa a la manera. I és una forma de preveure el que és la caiguda del cabell.
Si ho haguessis explicat tu, això fa 35 anys... o 30 anys.
Això es passa molts, a mi el primer.
No, de manera, és broma.
També una altra cosa, com parlàvem la setmana passada de l'API, que anava molt bé perquè el que feia aquesta retenció de líquids doncs, no la feia, el cas de l'espàrrec és exactament el mateix, va molt bé perquè elimina tota aquesta retenció de líquids que normalment en tenim.
Molt bé.
I, a més, aquesta eliminació de líquids el que fa és que totes aquelles persones que tenen hipertensió, doncs, eliminar aquests líquids, doncs, bueno, la pressió ja no és tan animada, diguéssim, no?
Doncs...
Pues, què més se podria explicar? Pues, per exemple, que té una sèrie de vitamines, que sobretot la C, que és molt, molt antioxidant, i que, a més, va també molt bé per al tema de l'estrenyiment. O sigui, té una sèrie de particularitats realment increïbles. Sobretot ara a l'estiu és una hortalissa que va molt bé per aquestes dietes que fan sempre les senyores i tal, ajuda. El que passa que no tenim que prendre massa espàrrec perquè la quantitat que podríem prendre hauria de ser entre 50 i 100 grams com a molt, perquè si no anem en compte pot irritar el ronyó. Llavors tenim que anar una miqueta amb carinyo, no perquè, no sé, perquè va molt bé per acompanyar una dieta i tal, doncs vinga, anem a posar-se d'espàrrecs fins a dalt, no pot ser. Tenim sempre,
tot
com hem parlat sempre...
Tot amb mesura?
Exactament, exacte. Amb mesura realment es pot ajudar a preveure, més que perquè no curen, ja hem dit sempre que no curen, però sí que poden, bueno, preveure possibles malalties que puguin arribar més tard.
Doncs avui...
A l'espàrrec és molt complet.
Hem donat a conèixer... Bé, bueno, que la gent sàpiga una mica més de l'espàrrec. Gràcies, Joan, per haver-nos atès, com sempre.
A vosaltres i que tingueu un bon cap de setmana.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar la Duna a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen la DUN quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'agenda.
Demà diumenge 6 d'abril es fa al Perelló una jornada d'apicultura i a Vilafant una amb el títol Llotja de Bellpuig, lonja ibèrica, la solució és l'exportació. El dimarts 8 es realitza a Montblanc una jornada sobre els requisits legals en elaboracions artesanals alimentàries. A Olius, una sobre nocions de biodinàmica fàcilment aplicables a l'agricultura convencional. I a Vic, una relacionada amb els productes fitosanitaris i els equips d'aplicació. El 9 d'abril es duu a terme a la Sénia una jornada sobre la producció d'oli de qualitat al Baix Ebre Montsià. a Vic sobre els ajuts directes i desenvolupament rural a la nova PAC, i a Barcelona s'efectua una xerrada energètica sobre tractament de purins. Ja el dijous 10 se celebra a Riudecanyes una jornada on es parlarà de com afecta als agricultors l'aplicació a Catalunya de la directiva d'ús sostenible de les plaguicides, a Verdú sobre recomanacions de com hem de regar la vinya, a Santa Coloma de Farners sobre l'accés a la terra a Europa i a Catalunya, a Vilassar de Mar sobre la gestió i implantació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris i a Lleida la setena jornada de producció integrada. El dia 11 d'abril, Monells acull una jornada sobre elaboració de iogurts artesanals, Vic una jornada de gestió i tractament d'aigües i a Vandellòs una de tractaments de regenerats naturals de pi blanc per la prevenció d'incendis forestals.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. La setmana vinent tornem a Del Camp en Taula amb molta més informació i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.